l'Infovespre.
Bona tarda, és dijous 10 de gener de 2019. Des d'aquest mes de gener, les persones que van rebre la prestació per maternitat o paternitat entre els anys 2014 i 2017 poden reclamar que els retornin els diners que van tributar en l'impost sobre la renda de les persones físiques. És un dels canvis fiscals que s'han produït amb l'entrada del 2019 i del qual tindrem més detalls amb un assessor fiscal. I és que els tràmits que tenen a veure amb Hisenda poden ser de vegades complicats. De seguida, doncs, explicarem com es pot demanar abans ens presentem Marc Mir, els controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Jordi Valls, assessor fiscal de la gestoria canadenca Terines, ens explicarà quins tràmits s'han de seguir per gestionar el retorn de l'IRPF per les persones que van rebre la prestació per maternitat o paternitat. Segons el Ministeri d'Hisenda, de mitjana es podran reclamar uns 1.600 euros per les mares i uns 380 per als pares. Valls ha afirmat que s'ha de veure en cada cas perquè variarà en funció de la renda. Per les festes nadalenques sovint es regalen animals de companyia, per això des de les protectores i associacions animalistes s'engega cada any la campanya que anima a adoptar i no a comprar. Avui a l'Infovespre parlarem amb la responsable del centre caní Pedra Castell de Canet de Mar, el centre de referència per als gossos perduts o abandonats a la nostra ciutat, per saber si s'han fet moltes adopcions. També perquè fan una crida a la població perquè adoptin gossos tipificats com potencialment perillosos. I l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella entra a la xarxa social Instagram amb un nou perfil des d'on farà difusió de tota la informació que afecta i interessa als nois i noies de la ciutat. El pròxim dissabte 19 de gener es celebrarà una assemblea per decidir com serà el nou espai jove de Calella que s'ubicarà a l'Hostal Vell un cop finalitzin les obres. Entre totes les persones que participin a l'assemblea i segueixin el perfil de Calella Jove es sortejarà una targeta regal valorada en 100 euros per gastar a la botiga MediaMark. Les persones que van rebre la prestació per maternitat o paternitat durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 ja poden demanar el retorn dels diners que van tributar en l'IRPF. En una entrevista a l'Info Migdia, l'assessor fiscal de la gestoria Terina, Jordi Valls, ha explicat els tràmits que s'han de seguir per sol·licitar el retorn.
L'agència tributària en aquest cas ho ha posat bastant senzill, ja que s'ha d'omplir un formulari dient en quins anys s'han cobrat les prestacions i ells mateixos fan el càlcul i ens envien ja la devolució. Lògicament sempre és aconsellable comprovar que el que ens ha tornat efectivament sigui el que ens han de tornar, no? Perquè en principi nosaltres a l'hora de fer la reclamació no volen ni que fem el càlcul, sinó senzillament que nosaltres diem, escolti, jo vaig cobrar uns imports i ells ja se n'encarreguen de revisar-ho. No cal presentar cap documentació. De fet, l'agència tributària ja ha demanat les dades directament a la Seguretat Social i ells ja tenen els imports que cada un ha cobrat de maternitat o paternitat.
Valls ha concretat quines persones poden demanar el retorn. Ha explicat que no està previst que l'agència tributària actuï d'ofici retornant els diners, sinó que volen que les persones que compleixen les condicions els reclamin.
Totes les persones que haguessin cobrat durant aquests anys, que haguessin tingut un fill i haguessin cobrat prestacions de paternitat o maternitat. Aleshores, en aquell moment ens feien tributar per aquests ingressos i llavors ha hagut una sentència que ha dit que no han de tributar i ara el que es pot fer és demanar la rectificació de la declaració presentada, traient aquests ingressos i amb això lògicament reduint la quota tributària.
Segons el Ministeri d'Hisenda, de mitjana es podran reclamar uns 1.600 euros per les mares i uns 380 per als pares. Valls ha afirmat que s'ha de veure en cada cas perquè variarà en funció de la renda.
Depèn molt de cada persona, perquè com que al final el que estem fent és que uns diners que han tributat els triem, i com que la renda és un impost que és progressiu, què vol dir? Que com més alt sigui, com més diners hagi cobrat alguna persona, més alt és el que li tornaran. També hi haurà gent que no li tornaran res, perquè aquella gent que ja li hagin tornat tota la retenció que tenien al seu moment, encara que tinc ara això sigui exempt, no els hi tornaran res. Vull dir, cada cas és diferent i s'ha de mirar cas per cas.
El tràmit es pot fer de forma presencial a les oficines de l'Agència Tributària o també a través de la seva pàgina web. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
Ràdio Calella. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, Avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda. Ràdio
Calella. Per les festes nadalenques sovint es regalen animals de companyia. Per això, des de les protectores i associacions animalistes s'engega cada any la campanya que anima a adoptar i no a comprar. També es fa una altra crida a la responsabilitat, a no regalar un animal si no es té la consciència de que es podrà cuidar per evitar els abandonaments. Per conèixer si durant aquestes festes s'han fet moltes adopcions, podem parlar amb Anna Figueres, responsable del Centre Caní Pedra Castell de Canet de Mar, el centre de referència per als gossos perduts o abandonats a la nostra ciutat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Heu tingut durant aquestes festes moltes adopcions de gossos?
Bueno, hem tingut les adopcions habituals. Potser sí que és cert que s'acosta més gent a preguntar i a demanar informació. Llavors també depèn una mica dels perfils de gossos que tenim per oferir i si encaixen o no amb el perfil d'adoptant. Però sí que es nota una mica quan venen festes doncs que hi ha com més interès i la gent s'apropa més als centres.
Teniu dades de més o menys quants gossos s'han adoptat?
A veure, ara no tinc la documentació aquí davant, però a veure, que jo recordi un parell o tres segurs.
Quines són les races llavors que més es demanen?
Clar, em recordo del parell perquè són cadells, llavors els cadells, però clar, els cadells, si disposes de cadells, qualsevol centre, en principi el cadell és una... Bueno, la gent els vol i els ve a buscar i s'interessa per cadells. El gos adult, el gos d'un any i mig, dos anys, el gos més adult, aquests són els que costen una mica més. Llavors, per això, si en els centres disposem de cadells, jo crec que ja no depèn tant de l'època de l'any, no? Però, bueno, en principi el cadell és un perfil que surt molt de pressa.
I especialment sempre hi ha races que ja siguin cadells com gossos més adults, també és més difícil que s'adoptin.
Sí, es tindré que fer una mica de crida a que la gent, amb una mica de consciència i una mica voluntat de rescatar gossos de centres, donessin una oportunitat en els gossos que es consideren potencialment perillosos. Perquè aquest tipus de gos, en qualsevol centre, és un perfil d'adoptant complicat. No per al caràcter, i segurament si la gent s'acosta als centres i demana informació i t'expliquen una mica, doncs mira, el tarannà és així, ja és indiferent la raça, però sí que el perfil de gos potencialment perillós, normalment a la gent que s'apropa, doncs, els tira una mica enrere. Llavors també, bueno, comentar que tampoc és tan complicat, vull dir que és com un altre gos i que mou la cua i estic content. L'únic que sí que, clar, s'ha de fer la gestió bé de treure's la llicència, portar el gos com s'ha de portar pel carrer, amb una corretja més o menys curta, 2 metres com a màxim, amb un rió, portar-lo identificat. Clar, amb aquests gossos s'incideix molt més en totes aquestes coses, però realment és que el que estem amb un gos potencialment perillós és el que tindria que ser amb qualsevol altra raça, vull dir, portar el gos controlat pel carrer, i llavors hi ha altres races que també poden realment, pues, per necessitat, pues, tenir que anar amb morrió, doncs perquè els estímuls els espanten, o... Vull dir que no és una càrrega feixuga. El que passa que la gent, suposo que per totes les informacions que s'han anat donant,
fa més respecte.
Per mitjans de... Fa més respecte. El que jo sí que diria és que, bueno, la gent que més o menys tingui consciència de que aquests animals també es mereixen una segona oportunitat i que realment disposen de temps i d'espai i de voluntat, doncs potser seria aquest perfil al que els centres anem una mica més justets, no?
I que, com deies, no és que l'animal en si, el gos, tots els que són d'aquestes races siguin realment perillosos, sinó que tenen com una mica aquest clitxé.
Li han ficat l'etiqueta a la premsa durant un temps, doncs va ser molt sensacionalista en aquest sentit, en el sentit doncs de que hi havia, pues, una situació així una mica complicada amb un gos i de seguida ja et ficava la raça i era com un signe d'alerta important. Llavors la gent una mica es va empapant de tota aquesta informació i de fet estem parlant de gossos. I és que no hi ha més, que et mouen la cua, que estan contents, que volen que els mimis, que volen sortir a passejar i que el mateix nom ho diu potencialment. Vull dir que ja t'està dient que no té per què ser perillós un animal d'aquests.
Tot depèn de l'ensinistrament?
Depèn una mica del tarannà. És que a nivell de gossos tot és molt individual. És com les persones. Tothom té els seus trets de caràcter, més o menys es gestionen com s'han de gestionar. Llavors, a veure, si és un gos una mica més complicat, sigui de la raça que sigui, l'hauràs d'ensinistrar. Llavors, no depèn molt de l'individu. Jo per això, quan et venen a demanar, que demanes informació sobre quins gossos o quin tipus de gos estan buscant, a què els pot interessar, una mica has d'empapar-te de la informació que et dona el possible adoptant per saber realment si tens algo que li pugui encaixar i que realment doncs estiguin bé tant l'adoptant com a l'animal que formarà part d'aquella nova família. I llavors, una mica és indiferent si és un d'aquests considerats potencialment peligrosos, perquè a vegades tens gossos que encaixen perfectament amb la descripció que t'estan donant. L'únic que pega és que, com que estan estigmatitzats d'aquesta manera, clar, la gent s'ho rumia molt. També he de dir que la majoria de centres que fem recollides i que tenim gossos amb adopció, per desgràcia, tenim una oferta tan àmplia que, clar, sempre els que van quedant com una manera en segon terme són aquest perfil, perquè moltes vegades la gent diu, bueno, pues, si tenim més o menys el mateix, no tinc que complicar-me amb la llicència, saps? I el perfil d'animal també em val, doncs tiro per un que no estigui etiquetat d'aquesta manera, que això també és molt comprensible, però, clar, entre tots hem de pensar doncs, que també existeixen aquests gossos amb aquest perfil, que se'ls ha etiquetat d'aquesta manera, que quan resulten abandonats o perduts, moltes vegades acaben en centres i que tenen una sortida, francament, no molt bona.
Doncs fem també des d'aquí aquesta crida a les persones que vulguin acollir gossos que ho facin d'aquests que estan tipificats, que no vol dir que ho siguin potencialment perillosos. De totes maneres, tot i que hi ha potser algun tipus de documentació extra que cal fer, vosaltres ja els advertiu, ja els acompanyeu en tot aquest procés i els recomaneu que facin tots els papers, tot perquè estigui tot en regla, no?
Sí, clar, que abans de donar un gos d'aquestes característiques, tu dones tota la informació de dir, a veure, per gestionar aquest animal has de tenir això, t'has de dirigir aquí, que et faran un certificat, t'has de costar a l'Ajuntament, que faran doncs, els tràmits per obtenir la llicència, t'has de dirigir a una companyia d'assegurances o a la mateixa que tens, demanant si ampliant l'assegurança que tens sobre llar o a dintre aquest tipus de gos, o si no, que et facin un annexa o una assegurança a part. Tot això, tota la informació, quan ens venen a demanar informació sobre aquest perfil d'animal, s'ha de donar i ho has d'explicar. I llavors, clar, és el que dèiem, no? Si tenim quatre animals i dos necessiten de tots aquests requisits i d'altres dos no, i més o menys el perfil és similar, doncs potser que la gent diu, bueno, doncs mira, aquest ja m'agrada i em va bé i no tinc que fer tota l'altra paperassa, no? O no tanta. Llavors, clar, és una mica això, no? Demanar a aquella gent que realment sí que està disposat i que li és indiferent una mica la raça i doncs que seria molt bé que s'acostés a centres i demanessin informació. D'animals amb caràcters n'hi ha de totes les races, amb caràcter més fort, amb caràcter més sumís. Vull dir, llavors, una mica som els que estem amb els animals els que donem la informació indiferentment de les races, no? Mira, el tarannà d'aquest animal és així. Realment, l'etiqueta de potencialment perillós és perquè físicament són animals molt forts i, clar, evidentment, si un animal d'aquests s'enfada, doncs sí, si mossega, clar, farà mal, però en principi no
ho ha de fer.
No tenen per què mossegar, no.
Clar. Dèiem que cada any es fan diverses campanyes de sensibilització en èpoques en les que sovint hi ha més abandonaments, com pot ser un temps després de les festes nadalenques o també a l'estiu, en època de vacances. Vosaltres noteu un augment de gossos abandonats després d'aquestes dates?
Sí, normalment quan venen les dates més d'estiu, més primaverals, estiu, s'incrementa una mica i penso que ja no només és pel tema de vacances, perquè la gent normalment que té el gos bé sap que hi ha moltes ofertes a nivell de residència canina que més o menys es poden fer servir, sinó moltes vegades succeeix amb aquests gossos que han sigut regalats ara per Nadal, que llavors coincideix amb l'estiu, que són joves, són gossos molt potents, sigui de la raça que sigui, estan, clar, és el moment en què tenen X mesos i ja tenen cos una mica d'adult i continuem fent les prestades de cadell, i moltes vegades els abandonaments es produeixen per això, no? Per no dir, doncs, mira, necessitem que un professional en doni un cop de mà amb el tema d'educar el nostre gos, perquè el podem disfrutar tota la vida, però poden ser 12, 10, 14 anys, 16, saps? I volem disfrutar-lo bé, i llavors ara que veiem doncs, que és un jovenet que ja ha fet cos i que està una mica, doncs, bueno, adolescent, per dir-ho d'alguna manera, continua fent trastades i, clar, i ara potser ja no fan tanta gràcia, com feia dos mesos en feia molta gràcia, però ara no. Doncs potser és el moment de dir, no s'abandona, perquè abandonar és un delicte, sinó busquem un professional que ens doni quatre pautes per poder gestionar l'animal i per poder conviure doncs, molts i molts anys de forma molt correcta, no? I fer-nos la vida xula a tots.
Vosaltres, des del Centre Caní de Pedracastell, també oferiu aquest servei d'ajudar a educar una mica els gossos?
Sí, nosaltres tenim ensinistrament, som ensinistradors de fa molts anys. Llavors, és una mica el que trobes, com que treballes molt sobre el món animal en general, fas residència, fas educació, saps? Te'n dones compte de que moltes vegades el perfil de gos que reculls a l'estiu és aquest, no? Un animalet molt simpàtic, molt esbojarrat, amb cos així mig desgravat. I clar, dius, amb tu algú no ha pogut i no ha tingut doncs, com la consciència de dir, doncs mira, demano ajuda a un professional i a vegades sí que es necessita un ensinistrament, a vegades són sessions d'informació, a vegades són pautes. Nosaltres també, per exemple, el que fem a vegades és acompanyament de cadells, o sigui, fem una mica de classes de cadells amb el propietari i el cadell, per després, si més endavant es necessita un ensinistrament o una educació així una mica més seriosa, doncs es pugui fer, dic ja, si més endavant, perquè normalment amb quatre pautes i així un gosset cadellet funciona bé, no? Vull dir que tant el propietari com l'animal, perquè sempre demanem que vinguin els propietaris, o sigui, que es fa en conjunt l'educació de l'animal, no? Perquè en el fons és el propietari el que acabarà gestionant-lo i el que ha de saber com fer-ho, no? Llavors, doncs, sí que pensem que és superimportant, ja de petit, doncs, si un no se'n surt, perquè veus que doncs, no t'està sortint, t'ha sortit un animal, el que parlàvem, no? Cada gos és un individu, independentment de les races. Sí que hi ha uns trets que es poden generalitzar, però cada gos és un individu. I llavors sí que està molt bé, no?, que la gent vagi prenent consciència de que també és important educar a la teva mascota, perquè, de fet, compartiràs amb ell molts anys de la teva vida i si el tens educat i pots fer doncs, una vida xula amb ell, de portar-lo tot arreu, de passejar, i tu vas tranquil i ell també, doncs, realment, mútuament us ho agraireu, no?
Doncs tothom sap que en el cas de tenir algun tipus de problema per poder ensinistrar el seu gos es pot dirigir al Centre Caní Pedracastell de Canet de Mar on també fan aquesta crida d'adoptar gossos tipificats com a potencialment perillosos, cosa que no vol dir que això determini com és el seu caràcter ni tampoc la seva relació amb la família. Anna Figueres, responsable del Centre Caní, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I sobretot també recordem que cal xipar els gossos.
Bueno, això és que ja és per llei que s'ha de xipar. O sigui, és obligatori, tothom ha de tenir el seu gos xipat. Penso que és important, bueno, no és que sigui importantíssim, és que és com tothom ha de tenir assegurança del vehicle, doncs tothom és una cosa que ja és òbvia. És necessari, vull dir, tu quan adquireixes un animal li has de ficar el microxip per identificar aquell animal i perquè si algun dia se t'escapa o perquè a vegades pot passar, o estàs passejant i el perds un moment de doncs sigui fàcilment identificable i es pugui retornar al propietari de forma immediata.
Doncs tothom xipat, una cosa, un fet que ja està establert per llei i que a més tothom ha de fer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocallatv
Gairebé 10 minuts i seran les 8 del vespre. Seguim en directe a l'Info Vespre d'avui dijous 10 de gener i explicarem que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella entra a la xarxa social Instagram amb un nou perfil des d'on farà difusió de tota la informació que afecta i interessa als nois i noies. La imatge de presentació del perfil de Calella Jove l'han escollit ells mateixos a través dels seus representants al Consell d'Adolescents. En una entrevista a l'Info Migdia, la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Calella, Mariona Grau, ha explicat com ha sigut el procés de creació del logotip.
Al voler fer aquest nou perfil, al tenir una imatge de Calella Jove, li havien de posar un logotip i una imatge, i bueno, vam pensar que millor que, a banda d'encarregar-ho amb un dissenyador que ho fes, que millor que demanar als adolescents de Calella, i en aquest cas al Consell d'Adolescents, que són la representació que tenim dels joves de Calella, que diguessin com volien que fos aquesta imatge, perquè al final, si no, tu pots crear una imatge, però potser no se la sentirien seva, no? Des de la visió adulta o de dissenyador. En Sergi Cugat, que ha sigut qui ha dissenyat aquest logotip, va venir a un parell de sessions del Consell dels Adolescents, va fer un parell de propostes, de les quals bueno, es van ensenyar en els nois del Consell d'Adolescents i van escollir aquesta última, que ha sigut la de la noia, bueno, la que podeu veure, que és la noia aquí així, com que canta o crida, i on es pot veure inclòs pues, les lletres, alguns elements com la música, l'esport, els cascos, etc.
Tot i que ja tenen pàgina web, la tècnica de joventut ha explicat que volen adequar-se allà on són els joves i parlar el seu idioma per arribar-hi, que sentin identificats. És per això que han escollit Instagram. El nou perfil s'anomena @calellajove.
Perquè la pàgina web és com un mecanisme molt estàtic on hi ha informació penjada, però no és una xarxa social, no? I avui en dia creiem que és bàsic estar a la xarxa social perquè els joves s'assabentin de tot el que fem. Per què Instagram? Perquè, com ja sabem tots, ara mateix és la xarxa estrella entre els joves. De fet, a més, a través d'enquestes, preguntar el dia a dia i tot, tothom ens comenta que perquè s'assabentin de les coses d'haver Instagram. Llavors sí que tenim un Instagram a nivell d'Ajuntament de Calella on es publica tot la joventut, però parlant amb l'àrea de comunicació, com a través de... Jo també he fet algun curs de community management així, hem cregut convenient obrir-ne un de part que sigui només amb informació que es fa des de, no només que es fa des de l'àrea de joventut, sinó que pot afectar o interessar els joves, i a més que sigui en un idioma més amb clau de jove.
Mariona Grau ha avançat el tipus de contingut que tenen previst publicar a la xarxa social.
Des de temes de formació, com temes de treball, com temes d'oci, com temes de lleure, que es pugui fer des de l'Ajuntament, però també pot ser inclús iniciatives que puguin haver-hi a nivell de estatals o autonòmiques, o jo què sé, a Barcelona, que puguin tenir, per exemple, el Saló de l'Ensenyament, concerts o activitats d'oci, de lleure, qualsevol cosa que creiem que als joves els hi pugui interessar.
El pròxim dissabte 19 de gener es celebrarà una assemblea per decidir com serà el nou Espai Jove de Calella, que s'ubicarà a l'Hostal Vell un cop finalitzin les obres. Entre totes les persones que participin a l'assemblea i segueixin el perfil de Calella Jove, es sortejarà una targeta regal valorada en 100 euros que es podran gastar a la botiga MediaMark.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Augmenten un 7% les víctimes mortals per accidents de trànsit a Catalunya respecte a l'any 2017. Han mort 256 persones. Especialment alarmant és la situació a la demarcació de Tarragona, on els accidents interurbans s'han incrementat un 70% amb 39 morts. Trànsit tornarà a enlairar l'helicòpter, els Mossos patrullaran dins de cotxes sense logotipar i s'instal·laran 6 radars més. Són mesures per combatre els homicidis viaris, segons el conseller Miquel Buch.
Ara ja nosaltres ja comencem a parlar d'homicides viaris, perquè tenim persones que decideixen, conductors i conductores, que decideixen obviar la llei, decideixen córrer més, decideixen consumir alcohol, decideixen distreure's, i això provoca la mort d'altres. Per tant, els considerem com homicides viaris. I és per això que l'any 2019 engeguem una sèrie de mesures en les quals doncs, endurirem i perseguirem en els infractors, perseguirem aquests homicides viaris i endurirem totes les mesures que sigui al nostre abast.
256 persones mortes a la carretera el 2018 és un 7% més que l'any anterior. A les vies de la demarcació de Tarragona és on més han pujat, hi ha hagut 39 morts més. Al Baix Camp han passat de 2 a 10 morts per accident de trànsit. L'altra demarcació a l'alça és Girona, on han augmentat d'un 11%. En el 4% de tots els accidents, el conductor anava begut. El conseller d'Interior, Miquel Buch, parla de violència viària i d'homicides viaris perquè posen en perill la vida dels altres. Per combatre'ls i reduir aquestes xifres negatives es prendran tres mesures. El comissari en cap de mobilitat, Joan Carles Molinero, n'explica una: recuperar l'helicòpter.
Doncs miri, nosaltres això ho intentarem combatre aquest any 2019, doncs amb aquest pla de contenció, amb aquesta utilització dinàmica de les mesures policials, de la tàctica policial que apliquem al llarg de l'any. I això ho farem en tres àmbits. Bàsicament ho farem en l'àmbit de l'ús de l'helicòpter. Com saben, doncs ja també fa uns dies l'helicòpter del Servei Català de Trànsit doncs torna a estar operatiu al 100% i, per tant, potenciarem durant aquest any 2019 la presència doncs d'agents de la policia, agents de la divisió de trànsit, a l'helicòpter per tal de captar i per tal doncs de prevenir, però especialment doncs, de sancionar aquelles activitats, aquelles actituds més greus en la conducció del trànsit que poden ser visualitzades, que poden ser observades i detectades des de l'aire amb l'ús de l'helicòpter.
Les altres mesures són patrullatges amb cotxes espiells, és a dir, sense el logotip dels Mossos, i la instal·lació de 6 radars més, 3 de fixes i 3 de mòbils. Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer en detall la previsió meteorològica després d'aquest descens acusat de les temperatures que ha obligat a l'Ajuntament de Calella a activar la prealerta del protocol per onades de fred, una onada de fred siberià que ja s'ha notat i que anem a veure si encara continuarà durant les properes hores. Ho farem amb Sergi Gallego del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. La jornada d'avui està marcada per la notable baixada de la temperatura, que ha baixat entre 4 i 8 graus, i s'ha notat sobretot a la muntanya, on s'han enregistrat els valors més baixos del que portem d'hivern. Malgrat tot, no és una situació excepcional de fred. També destaquem el vent, que bufa amb ratxes molt fortes, i això també contribueix a una sensació tèrmica més baixa. Les ratxes més fortes s'enregistren al Pirineu, al Prepirineu i a l'Alt Empordà, on se superen en alguns casos els 100 km per hora. A més, la tramuntana a l'Empordà fa alterar la situació marítima amb onades que poden arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava, mentre que a la resta de la costa catalana hi haurà maró i forta maró. Pel que fa a demà, la temperatura baixarà encara una mica més, però remuntarà de cara al cap de setmana. El vent baixarà lleugerament d'intensitat, però l'estat de la mar es mantindrà força semblant. Amb tot, en general, predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb alguna nevada al vessant nord del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Tram final de l'informatiu, recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que serà la farmàcia Colón, situada al carrer Jovara número 11. I nosaltres ho deixarem aquí, tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Esperem trobar-los, que passin un molt bon vespre.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. Vull saber res del que passarà demà. I si tot